de saludar Jaume Plensa, Arnau Tordera, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté.
De què va avui el secret de l'èxit, Arnau?
Home, doncs mira, enllaçant-ho amb la notícia de líders escocesos, crec que ens va perfecte.
Perfecte, perfecte.
Avui seria una veritable proesa dedicar el secret de l'èxit a tota l'òpera Macbeth de Verdi, especialment pel fet que estem davant d'una catedral compositiva de gairebé 3 hores de música. Així que ens haurem de conformar en fer-ne un petit tastet i descobrir alguna de les seves peculiaritats més rellevants. El 14 de març de l'any 1847, Giuseppe Verdi va estrenar la seva desena òpera a Florència, una òpera que es va convertir en un èxit immediat i que va suposar un punt d'inflexió en la tècnica compositiva del geni italià. Potser per això era una òpera de les quals n'estava especialment orgullós. Més endavant, el 1865, va fer-ne una segona versió que incluïa diversos canvis i que és la que podrem sentir al Gran Teatre del Liceu a partir de demà. La mort de Verdi per Shakespeare va ser exposat en diverses ocasions al llarg de la seva vida. El considerava el seu poeta preferit i aquesta admiració es posa de manifest en les tres òperes que va concebre a partir de textos del dramaturg anglès. Macbeth, Otello i l'última òpera de Verdi que va estrenar amb 80 anys, Falstaff, testimonien clarament aquest amor. Fins i tot haurien pogut ser més, perquè al llarg de la vida també va treballar amb La Tempesta, Hamlet o El rei Lear, però malauradament cap d'aquests intents operístics va arribar a bon port. Sí, com sí, Macbeth inaugura l'idili entre el compositor i el dramaturg i és en bona mesura l'òpera que inicia un canvi general en la manera de concebre el gènere a partir de la segona meitat del segle XIX. Macbeth s'allunyava de les temàtiques imperants de l'òpera italiana del moment. Aquí no hi apareix cap història d'amor apassionat, que era el que el públic reclamava i estava acostumat a veure en aquella època. És per aquest motiu que l'òpera van agafant el sobrenom popular de l'òpera sense amor. Justament això és el que va fascinar Verdi i el responsable de la seva evolució creativa. El fet que el drama shakespearià no reiterés la passió amorosa com a temàtica central, sinó que s'endinsés en la psicologia humana i exposés la misèria a la qual pot arribar-nos a abocar l'ambició, requeria forçosament un plantejament compositiu revolucionari. El que sentim de fons no és Macbeth, sinó que és una ària de Nabucco, amb un clar caràcter belcantista que... Això anomenat bel canto era l'estil operístic habitual a l'època. Per explicar-ho sintèticament, el que feia era elevar les habilitats i les capacitats dels cantants per sobre del significat del text i del moment dramàtic que s'interpretava. En altres paraules, durant molts anys, a l'òpera, allò més destacable era estrictament la bellesa del cant. En Macbeth, però, Giuseppe Verdi estableix un punt d'inflexió en aquesta tradició partint d'una reflexió ben lògica. Si els dos protagonistes de l'obra, el propi Macbeth i la seva dona, Lady Macbeth, són persones corrompudes per l'ambició més malvada, fosca i terrible, no té cap sentit que cantin fent una exhibició d'una veu bella plena d'ornamentació i malabarismes. El que exigeix la història, i per tant també la partitura, són unes veus més potents i amb molta més expressivitat per tal de transmetre la tortura psicològica a la qual són sotmesos els protagonistes. La tenebra i el drama seran la veu cantant d'aquesta òpera. Mentre Verdi iniciava aquest camí, aquest canvi, en definitiva, a la Itàlia de la segona meitat del segle XIX, Wagner seguia un camí similar a l'àmbit germànic amb el seu drama musical. Definitivament, el món operístic obria les portes a un nou període expressiu. Macbeth ens explica l'ascens i el declivi d'una parella obsessionada en assolir el tron d'Escòcia. Corromputs per l'ambició, arribaran a matar i a ordenar assassinats per aconseguir l'anhelat poder. Però aquest desig serà també la seva sentència perquè el pes de la culpa els hi farà la vida insuportable. Fixeu-vos com Verdi musica l'aparició de les bruixes. Aquest ritme trepidant de la música potencia el caràcter gairebé ritualístic i tribal del seu cant col·lectiu. Posteriorment, aquestes bruixes, que són les primeres en aparèixer, fan diverses profecies sobre Macbeth que ho escolta atentament. La més important és que es convertirà en rei d'Escòcia i aquesta revelació serà el desencadenant de tota la història. Escolteu com Verdi ens anticipa que el regnat de Macbeth serà, com a mínim, tortuós. Aquí tenim les bruixes profetitzant sobre el seu futur i li diuen diverses coses. La primera és que serà senyor de Glamis. Continuen. La segona revelació és que serà senyor de Cawdor. Fixeu-vos en la tensió de l'harmonia i la dissonància també d'aquesta melodia de les bruixes. I atenció amb la tercera revelació. Revelen que serà rei d'Escòcia, la percussió i els metalls subratllen la fatalitat d'aquest destí amb un gran acord. Més endavant, Macbeth li explica la profecia a Lady Macbeth i a partir d'aquí l'ambició pel poder es convertirà en la seva desgràcia. Ansiosos i impacients per esdevenir reis, ideen un pla per assassinar el rei actual de manera que Macbeth pugui accedir al tron. Té un veritable caràcter dramàtic. Porten a terme l'assassinat, però just després de cometre'l, el protagonista ja es penedeix del que ha fet. El temor per ser descoberts i el pes terrible de la culpa es van apoderant dels Macbeth i van corcant-los l'existència a poc a poc. Les bruixes han fet altres profecies que no els hi auguren un regnat plàcid i és per això que la parella intenta redirigir el seu destí ordenant més assassinats. L'evolució de la trama, naturalment, és més complexa, però aquí he intentat sintetitzar-la. Ara assaborirem un fragment ben singular de l'òpera. El fragment que resseguirem a continuació ens narra una escena col·lectiva al castell del recentment coronat Macbeth. Per tant, ja ha comès el crim que li permet regnar. Hi haurà el rei i la reina, evidentment Macbeth i Lady Macbeth, a qui el cor de nobles i dames saludaran efusivament. Serà llavors quan Macbeth inciti a la seva dona a fer un brindis amb tots els seus acompanyants. La música de Verdi ressaltarà el caràcter festiu de l'escena i utilitzarà el gran cor mix com a contrast amb la veu solista. L'acompanyament, com bé podeu imaginar-vos, és estrictament orquestral, i és que això és òpera del segle XIX. Com passa sovint amb l'orquestració de Verdi, pareu especial atenció als ornaments del vent fusta en la tessitura superior i també del vent metall en el farciment rítmic dels tutis orquestrals. És l'únic moment en tota l'òpera on els protagonistes assegureixen els fruits dels seus actes a trossos. Just després d'aquest brindis, Macbeth ja començarà a veure fantasmes i el pes de la culpa els portarà a tots dos finalment a la mort. Abans, però, gaudim del brindis musical que Giuseppe Verdi va regalar-nos fa ni més ni menys que 176 anys. Tot comença amb aquest caràcter relativament jocós i festiu. El cor de nobles saluda el nou rei Macbeth. I també saluden a la reina que els agraeix els seus honors. Una breu intervenció de Macbeth que es dirigeix a la seva cort. Com sentiu, el caràcter divertit del fragment contrasta profundament amb els plans maquiavèlics que els han dut al poder. Però en aquest moment ningú sospita d'ells. El que estan fent, de fet, és dissimular i aparentar normalitat. D'aquí el caràcter amable i gairebé bufo d'aquest fragment. Macbeth suggereix a Lady Macbeth que faci un brindis per tots els convidats, així que ell es proposa de fer-lo i els nobles li contesten que el faci endavant, que ells respondran amb el que els dicti el cor. Continuem aquest fragment amb un gran crescendo. Un petit detall de la fusta aguda ens ajuda a fer la transició. I comença pròpiament el brindis. La corda canta i tindrem una primera exposició instrumental de la melodia que després desplegarà i interpretarà la veu solista. Lady Macbeth convida a tothom a brindar, que tothom s'ompli la copa del vi més bo, que neixi el plaer i que mori el dolor. Recordeu que aquí estan aparentant normalitat, per tant, el caràcter fosc dels personatges no es revela, d'aquí que tinguem aquests malabarismes gairebé de reminiscència belcantista. El que és veritablement terrible és que estiguin actuant amb aquesta naturalitat sabent el que han fet. Som els oients o els espectadors els qui coneixem la veritable cruesa d'aquesta escena. El brindis continua i el cor se sumarà a la festa. Gran cor italià amb una potència extraordinària, resseguits per la corda aguda, i encara tenim temps de gaudir d'algun dels malabarismes de Lady Macbeth, que aquí dissimula la seva veritable cara fosca. I el cor culmina el fragment de manera grandiloquent, atenció amb el joc de contrastos entre el cor i la veu solista. Diuen les cròniques que el dia de l'estrena Verdi va sortir a saludar més de 30 vegades. Esperem que l'estrena de demà al Liceu tingui un èxit similar.